Tweeting patrocina la curiosa del dia.
Vinga, com sempre, descobrint aquelles curiositats que tant ens agraden, i en aquesta hora del matí, doncs, amb una altra que ens porta avui la Neus, que no sé a on ens porta directament.
Us porto cap al mar.
Però tu i jo no ens hem banyat mai al mar.
Al mar, al mar. Al mar, al mar.
Molt bé, doncs anem al mar, com diuen ells.
Anem al mar.
Al mar, al mar.
Anem al mar.
No anem a Marina.
No, exacte. No sé si sabies, Pere, que el 80% dels oceans continuen explorat.
Com dius?
Que el 80% dels oceans continuen explorat.
Ah, inexplorats.
Mhm. Que ens podria donar la sensació que ja ho tenim tot fet i tot vist en aquest planeta, i no.
Doncs ara m'he sorpresa.
No és així.
A aquestes alçades de segle ja, ja està tot vist i tot fet, no?
Doncs no, d'entrada sí que evidentment hi ha moltes coses explorades i malmeses també, però també n'hi ha moltes per explorar, entre d'altres coses, perquè clar, la profunditat que tenen els oceans és enorme, no hi hem pogut arribar evidentment a molts llocs, i a vegades hi ha impossibilitat doncs, per poder veure i saber exactament què hi ha allà sota, especialment en zones molt profundes, i tot i que tenim moltes tècniques perquè cartografiem i bé, ara per satèl·lit es pot fer molta cosa, també tot té la seva limitació encara, i això fa que quan es pot descobrir algun espai nou, apareixin, per exemple, espècies de peixos noves que no coneixíem.
Fan molta por aquests peixos, eh? No, jo t'ho dic perquè he vist reportatges dels peixos que han trobat on han arribat, no? El més profund que han arribat, no? I ostres, tenen unes cares que semblen monstros, eh?
Sí. De fet, inspiren pel·lícules de terror, aquests peixos.
No, és que jo a vegades m'he pensat...
Que pobrets, poder no fan res, eh?
Ja, no, si potser són bons nois, però vull dir... Però escolta'm, és allò que jo penso. A tu et foten en una càpsula d'aquelles, no? O un submarí, és igual, el que sigui. Bueno, el que pugui baixar fins a baix de tot, no?
I que ho vegis, no?
I ho vas veient i va sortint allà coses. És com la casa de la polla, eh?
Sí, la veritat és que déu-n'hi-do. De fet, ara hi ha hagut una expedició nova, va començar el 30 de setembre, a Austràlia, que d'entrada ja tenien força expectatives de veure si trobarien coses noves, perquè havien cartografiat el fons marí d'una zona, d'unes illes que són les Coco Kelling, i durant més d'un mes van estar cartografiant tota aquella zona, i llavors volien veure què hi trobaven, no? Llavors van agafar i van treballar amb unes petites xarxes d'arrossegament que van fer baixar una profunditat de 5.500 metres cap a baix, i aleshores allà fins a un terç de les espècies que van recollir podrien ser completament noves per la ciència, és a dir, que fins ara no les havien trobat. Hi ha un anomenat peix ratpenat, que pots imaginar lo bonic que és amb aquest nom, una mena d'anguila cega amb la pell transparent, fa angunieta, eh?
No, és que ja sí. És el que et deia.
Després hi ha una mena de peixos caminant sobre xanques. És a dir...
Què dius ara? És un circ, això? Escolta'm, això és un circ. És el circ de Soleil.
Sí, és el circ de les profunditats del mar. És que no és que tingui unes xanques, però perquè ens entenguem, quan se'l veu, té com una mena de potes així com molt llargues, no? I donaria la sensació que camina sobre xanques, com tu molt bé dius. Com si a cop i volta estiguessis al circ. Han trobat també crancs, estrelles de mar, cargols de mar, però alguns amb... diferents als que coneixien fins ara, perquè, clar, depèn de quines zones i quina profunditat i de quin espai del mar, són d'una manera o d'una altra, no? Aleshores, les criatures que han trobat, que han fet fotografies i han sortit, pobres, i alguns amb unes cares, el que dius tu, que nosaltres, clar, que ells també, si ens veuen a nosaltres, ens trobaran lletjíssims i estranys, clar,
no,
és
no,
així,
clar,
això.
I com no estem acostumats a veure'ls, perquè, clar, els altres peixos, encara que siguin molt lletjos, però mira,
el rap és molt lleig,
ara t'ho volia dir, mira, m'ho has fet de la boca,
pobret,
mai més ben dit, de la boca, perquè la boca la té horrorosa, el rap, ha d'anar al dentista primer, i després, amb aquella boca obert allà, així, quan el veus dius, tu saps, quina por, no? Però com que estàs acostumat,
clar,
doncs ja està, no?
Clar, i aquests altres no. Doncs aquests els han trobat, ara què faran? Doncs després els estudiaran per confirmar la identitat, per veure que realment són aquests peixos, analitzaran l'ADN, bé, llavors a partir d'aquí faran tota la investigació científica, però sí que és cert que bé, estaven contents perquè és una zona, aquesta que han explorat, que està coberta de muntanyes submarines que es van formar durant l'era dels dinosaures.
Imagina't.
I hi ha cons volcànics, canons, crestes, bueno, clar, seria preciós poder-ho veure, no?
I sense aigua.
Ah, exacte, sense aigua. Amb aigua ho tenim una mica complicat i aleshores, clar, allà hi viuen aquestes espècies, que saber de quant temps fa que hi viuen, perquè, clar, aquella zona, bueno, clar, la Terra està feta des de que està i han anat evolucionant espècies, però espècies que són aquí. Mira, parlàvem dels polls, no? Que l'espinta aquella que van trobar ja era de fa no... Doncs bé, a partir d'aquí suposo que n'anirem sabent més coses, però sí que és cert que, clar, també ara explicàvem, no? Qui van cartografiar aquesta zona i llavors després van fer-hi baixar aquestes xarxes d'arrossegament. Suposo que devien anar amb algun tipus de submarí fins a certa profunditat i després van acabar de deixar-les anar. Però hi ha llocs on, encara que es vulgui cartografiar, és difícil perquè s'arriba amb el que s'arriba i fa falta un pas més. No? Això els hi ha passat a un equip també de submaristes, d'investigadors, que han fet servir submarinistes, i ells estaven cartografiant també tota una zona, que després us explicaré el que han trobat, que està cap a la zona de les Bahames. Ho van fer amb satèl·lit i, a més, van fer 2.400 immersions submarines, que havia de ser dit durant molts anys, per poder una mica delimitar aquella zona. Estaven buscant una zona d'alimentació, que se'n diuen les praderes, els prats, diguéssim, que estan sota l'aigua, i que serveixen per moltes coses beneficioses pel planeta, no només per alimentar espècies, sinó que també capturen molt CO2, aleshores oxigenen molt, però se'n coneixen algunes de molt grans, però no estaven buscant una. Pensaven que en aquella zona n'hi podia haver-hi una de gran, però, clar, amb les immersions i amb la cartografia anaven justos. Què van fer? Van dir, bueno, doncs saps què farem? Mirarem de buscar que algun dels animals que va cap allà li posarem una càmera i aleshores a veure si ens guien, perquè clar, ells són els assidus anar allà, no? I ells sí que no hi arriben sense cap problema, a veure si ens guien i què trobem. Llavors van agafar taurons, que també haguéssim pogut agafar un peix més petit. Van agafar taurons que poden arribar a mesurar 5 metres i mig, i pesar més de 570 quilos, amb la qual cosa els capturaven, sempre els donaven un esquer, els capturaven, els havien d'immobilitzar, implantar els sensors i després alliberar. Que són animals perillosos, per tant, tenia un risc posar-li els sensors perquè, evidentment, gràcia no els hi feia.
Podien fer un petó.
Clar, llavors, els van equipar amb unes càmeres de 360 graus, que ho filmaven tot, per intentar monitoritzar tota l'àrea per allà on passaven. En total van col·locar 15 dispositius, hi havia 8 de posició, temperatura, 7 càmeres, bueno, amb diferents exemplars de taurons. Clar, per recuperar aquests sensors no podien tornar-los a capturar perquè és un risc per l'animal i per les persones, pel que dèiem, ja agafar-los i posar-los era molt complicat, però més ja tornar-los a agafar, que quan ja tenen l'experiència, per la primera vegada els pots enganxar una mica
després. Però després ja saben on van, no?
Després ja no. Aleshores, aquests sistemes que els hi van implantar estaven pensats perquè passat X temps, automàticament, plup, s'alliberaven, es deixaven anar, com si portessis una motxileta que es deixa anar, i aleshores quedaven surant i emetien una senyal perquè el vaixell els pugui anar a recuperar. D'aquesta manera recuperaves tot l'equip, podies veure què s'havia també filmat, tot el registre de temperatures, etc, i els taurons quedaven alliberats sense...
Això
ja
sí,
i ja està. A partir d'aquí, és un tipus de tauró tigre que van escollir. Resulta que han descobert el prat més gran de que en castellà en diuen pastos marinos, però per entendre'ns, de pastures marines. Fins al moment al món. Està aquesta zona de les Bahames i ocupa, atenció, 92.000 quilòmetres quadrats.
92.000 quilòmetres?
Una barbaritat. És una bestiesa. És una superfície similar a Andalusia. Tot Andalusia. Tot de prats d'aquests, doncs bé, que són, que a més és hàbitat d'espècies marines diverses, i que, clar, a més serveix per moltíssimes coses. La que s'havia trobat fins ara més gran, el 2009, estava a la zona d'Austràlia de la Gran Barrera del Corall, i aquella feia 40.000 quilòmetres quadrats, però és que aquesta la doble. I és enorme. Aleshores, aquestes prats tan grans, és el que dèiem, a banda de ser, evidentment, espai de moltes espècies, ajuda a capturar el carboni. Amb un 20% de tot el món el capturen aquest tipus, que no ho diries perquè estan sota l'aigua, però ho fan, no? I llavors què fan? Serveixen com fan els ecosistemes terrestres, però a nivell marí. És a dir, poden agafar 10 vegades més carboni per hectàrea que un bosc de l'Amazones.
Que un bosc de l'Amazones, imagina't.
Per tant, tenen una funció bàsica, si ens els carreguem, ens carreguem el planeta d'una manera molt més ràpida. Clar. Perquè nosaltres mirem la part de la Terra, però és que hauríem de mirar també tota la part del mar i l'oceà, i la Terra és el planeta blau perquè tenim una superfície d'aigua enorme, no? I a dins, a banda de la vida submarina que hi ha i del tipus de plantes que també hi són, que són necessàries per tot l'ecosistema, perquè diu que van trobar una setantena d'espècies de plantes diferents allà dins, i que, clar, tenen un paper molt bàsic per desaccelerar també l'emergència climàtica, no? I saber on són va bé, a banda de per poder-ho estudiar, per poder-ho preservar. Perquè, clar, vaixells d'arrossegament, a vegades diferents qüestions que es fan al mar, si tu saps que tota aquella zona és una zona que és necessària mantenir-la perquè és que si no, a banda de tot el mal que fas a l'ecosistema marí, te'l fas a tot. És que, si de fet, si malmets una cosa, les malmets totes.
Ja, ja, ja.
Doncs està bé, perquè d'aquesta manera es pot intentar preservar també d'alguna manera. Però, clar, ho han hagut de fer a través dels taurons i de posar-los aquests sensors, perquè van dir, bueno, ells són els que hi aniran. I llavors, sí, clar, els han vist com, a més, nedaven hores i hores, bueno, clar, ja ho sabem, que els taurons, com la resta d'animals marins, a vegades per arribar fins a un lloc fan unes...
Sí.
Anava a dir caminades, no.
No, neden molt, moltíssim. Escolta, i això no podem fer-ho, per exemple, a Reserva de la Humanitat, allò que diuen, mira, això no,
bueno,
no es pot tocar
bé,
i no es pot
bé.
Passar per aquí... I...
Estaria perquè, clar, bé, perquè...
Si és una cosa tan important...
Sí, són molt imprescindibles, el que dèiem, no només per capturar el carboni, que és el principal gas d'efecte hivernacle que tenim, sinó també perquè, a més, ajuden a l'erosió, quan hi ha fins i tot tempestes, tsunamis, frenen, és a dir, tenen va més enllà només de la part d'alimentació i de medi ambient, sinó que, clar, però clar, què passa? Que, clar, grans iots que tiren ancles a baix, sobretot a vegades com, bueno, això, són zones d'aquestes que la gent va allà als rics a posar-hi grans vaixells i que això ho destrossen. I llavors destrossar això té un cost per tota la humanitat i per tot el planeta molt elevat.
Aquestes plantes marines, que segurament ben estudiades serviran o poden servir per moltes coses.
I tant.
Fins i tot per fer medicines i coses.
I tant, i tant. I et dic, i a més, els taurons tigre que han fet servir per trobar aquestes zones, també contribueix a mantenir saludable totes aquestes zones, perquè, clar, forma part de l'ecosistema, no? Aquest tipus de tauró és depredador de tortugues marines i altres tipus, que són els que també mengen aquest tipus de prat, no? Llavors, clar, hi ha tot un ecosistema que ajuda a que allò es mantingui un cert equilibri. I a més, hem de pensar que tot clon que ells busquen el menjar, diguéssim que són com la policia del lloc. Els taurons patrullen per allà, per tota aquella àmplia, tu diràs, amb 92.000 quilòmetres quadrats, tenen temps per anar fent, no? Diu que fan uns 70 quilòmetres diaris, patrullant.
70 quilòmetres diaris?
Sí.
Això no fa ni la policia d'aquí.
No, dediquen el 72%, clar, amb el que hem pogut veure amb les càmeres que els hi han posat, dediquen aquests taurons tigre un 72% del seu temps vital a patrullar per aquestes zones, perquè, clar, ja hi troben menjar. Aleshores, bueno, doncs la seva feina és aquesta. Volten. Clar, llavors, com que volten tant i s'hi passen tantes hores i tants quilòmetres, ha fet que es pugui veure i delimitar molt més tot aquest prat tan gran que hi ha sota el mar i que fa tant servei, vaja.
I aquest experiment que han fet amb els taurons no poden fer amb altres peixos a altres punts del món?
Segurament que en fan molts, segurament que en fan molts,
perquè sempre que en parlem de coses d'aquestes, sempre surt el Carib. M'he fixat que sempre surt... Bé, sempre surt. La majoria de vegades és aquesta zona del Carib i tot això on es fan aquestes inspeccions i aquestes coses. No sé si és perquè és l'oceà o què passa, però...
L'altre, per exemple, que havien trobat estava a la zona d'Austràlia, que era a la Gran Barrera del Corell, que aquella també està molt, molt explotada, diguéssim. El que deia un dels investigadors que va fer una reflexió és que diu el que diu molt de nosaltres, en el sentit de com a espècie, per l'interès del mar, és que se'ns hagi escapat en ple segle XXI una bestialitat de prac com aquest de 92.000 quilòmetres quadrats, no el tinguéssim controlat. Diu, quan no està molt profund aquest, és diferent de l'altre que explicàvem, que se'n van anar a 5 quilòmetres, no? 5.000 metres. Aquest és entre 12 i 15 metres de profunditat. O sigui, no
és
està.
És aquí mateix.
No està, exacte. Clar. Tu podries baixar, però no l'havien localitzat. Llavors van utilitzar els taurons, que llavors van veure tot el que hi havia, no? Però diu, clar, això diu molt de... Diu, no ens deixa gaire ben parats, Diu, pel pobre coneixement que tenim del mar, l'oceà l'hem fet servir com a espècie, doncs, per... per beneficiar-nos, en el sentit de per pescar-hi, per menjar, per divertir-se, etc. No? Però després hi ha tota una part de preservació que és molt necessària si volem preservar tot el planeta.
Molt bé, doncs els misteris del mar. Segurament al llarg dels anys anirem descobrint moltes més coses i més històries com aquestes, segurament que sí.
I tant que sí. On the sea, somewhere waiting for me. My lover stands on golden sands and watches the ships that go sailing somewhere. Beyond the sea, she's there watching for me. If I could fly like birds on high, then straight to her arms I'd go sailing. It's far beyond the stars, it's near beyond the moon. I know beyond a doubt my heart will lead me there soon. We'll meet beyond the shore, we'll kiss just as before.
La botiga d'informàtica i telefonia del Centre d'Olot, on hi trobaràs tot el que necessites. Tenim les millors tarifes d'Olot. Amb el nou operador tindràs fibra, mòbil amb 25 gigas i Netflix per només 47 euros al mes. Tweeting, servei tècnic propi i atenció personalitzada. Al carrer Sant Ferriol 3 d'Olot, telèfon 902 26 24 25.